Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ei, acabo de fer el Jordi Mas de Softcatalà. Avui sí que el pop-up és un llibre d'instruccions com tenir la teva vida digital en català, mòbil, ordinador. Aquesta gent es mereix la creu de Sant Jordi.
Estem en el món de les dades massives o el big data, no, que diuen en anglès. Llavors, és molt important ser-hi i aparèixer i fer-ho servir.
Pop-up amb Mariola Dinarès.
Jordi Mas és programador, és un dels fundadors, ara fa 25 anys, de Softcatalà. És una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu fomentar l'ús del català al món digital.
Avui, eines per tenir la vida digital en català amb Jordi Mas, de Softcatalà.
Hola, Jordi.
Hola, Mariola.
Que benvingut al meu Genius Bar. Veus? Aquí estem ja en mode taller. Escolta, Jordi, viure en català a la xarxa és possible?
Primer de tot, gràcies per convidar-nos. Sí que és possible, requereix una miqueta més d'esforç que amb altres llengües més grans, però sí, és possible.
Clar, què anava a dir? Tu has de treballar molt, això.
Sí, hi ha molta gent... Sí, tu has de treballar una miqueta, però és possible i cada vegada és més fàcil.
Uh-huh. Volem que el pop-up sigui un programa pràctic, una mena de llibre d'instruccions aquesta temporada. I aquest podcast, ja us aviso ja, perquè aquest podcast que estem fent ara, el que fem ara, el podràs recuperar per sempre, per la història, quan diguis, com era allò de tenir una vida digital en català? Doncs aleshores recuperes aquest podcast perquè ara el Jordi serà el nostre llibre d'instruccions per reconvertir-nos en català. El Jordi és un dels cofundadors de Softcatalà, per això hi has vingut parlant en plural, no majestàtic, de dir nosaltres fem... clar, perquè vens avui en mode Softcatalà.
Sí, Softcatalà som bastanta gent i al final hi ha una sèrie de gent que representem més públicament, però sí, som un col·lectiu de quasi 40 persones.
No? Uh-huh. Però el que és més curiós és que no és la teva feina principal, Softcatalà.
De fet, no és una feina, perquè tenim un model que està purament basat en el voluntariat i no tenim gent alliberada, llavors són tot voluntaris que ho fem purament des del voluntariat.
Heu celebrat els 25 anys i deies, sí, en un fil que deies coses que m'agradaria destacar d'aquests 25 anys, i deies, una de les coses és que som pels països catalans, totes les zones de parla catalana, sí, i l'altra cosa deies que no ens hem barallat internament mai, perquè clar, sou assemblearis, perquè clar...
Sí. Jo, la primera cosa dels territoris de parla catalana, els països catalans, cadascú expressa com vol, sí, llavors això ha sigut una cosa molt interessant a Softcatalà. A Softcatalà tenim un percentatge molt gran de gent que són del País Valencià, uh-huh, i que també que són de les illes, no? Llavors, això jo crec que ens ha donat... ens falta gent de la Catalunya Nord i ens falta gent d'alguns altres indrets, no? Potser. Però sí que ens ha donat una perspectiva que sigui una miqueta més diversa a nivell de territori. Clar. I de com enfoquem moltes coses. Si tu vas a Softcatalà, per exemple, totes les eines suporten les variants dialectals.
No? Ostres, suporten, això està molt bé.
O sigui, hem intentat ser molt inclusius en tot aquest tipus d'eines i això ve, bàsicament, perquè la gent que la forma també és diversa. No? Mm. Llavors, aquest punt per nosaltres ha sigut molt important i no hem caigut en el parany aquest típic dels principatins, no, d'imposar la nostra visió al resta de la gent. Tot al contrari, penso que ens hem enriquit molt de la visió que ens han aportat les altres, la gent d'altres territoris.
No?
Llavors, amb això, hi ha un equilibri que jo considero molt natural i molt bo. I, per altra banda, l'altra part de la pregunta que deies, que no ens hem barallat mai, jo crec que al final un dels problemes que tenen a l'associacionisme i col·laborar en humans és posar-s'hi d'acord. No?
Col·laborar en humans? És que clar, un enginyer, en plan, no màquines, sí, col·laborar en humans.
Al final jo et diria que la part tècnica amb el món informàtic no és tan complex. La part més difícil és tota la part organitzativa d'aconseguir que molta gent col·labori de forma efectiva. No? Llavors, una cosa que nosaltres penso que hem fet a Softcatalà, sempre des del principi hem tingut una visió que està a la web molt clara, uns principis i un codi de conducta, també, que ara, de fet, ara estem treballant i estem millorant, i sempre hem intentat focalitzar-nos amb el 90% de coses que ens uneixen. No? I llavors cadascú dintre de Softcatalà, doncs, té una visió política diferent, té una visió també de com ells entenen la llengua diferent, no? A nivell de terminologia, a nivell de certes coses a la llengua, i llavors hem intentat de tot això no fer bandera i focalitzar-nos en el 90% que ens uneix. No? Llavors jo crec que som un grup que està molt unit i si ens segueixes en xarxes socials ja veuràs que sempre estem
totalment
fent dinars, sopars...
Jo ho veig trobades
de caps de setmana que es desplacen tots al País
Valencià. Per tant, jo m'agrada perquè el pop-up també vull que serveixi per trencar tòpics, sí, i del tòpic de l'informàtic solitari.
Pensa
no,
que...
No, no.
I això és un punt molt bo que volia incidir una miqueta, que és molt interessant. No? Jo, quan vaig començar la informàtica fa molts anys, havia la possibilitat que una persona fos capaç de fer un videojoc, de fer un programa. No? Hi ha molts videojocs que feia una vegada una única persona. Avui en dia això és pràcticament impossible. O sigui, hi ha certs
jocs indis,
són equips, llavors és superimportant. No? Tota aquella gent informàtica que diu em faré informàtic per estar tranquil i treballar amb l'ordinador,
per estar en solitari.
Tinc males notícies, això no. Ja no funciona. No,
i a
ja
més
no
a més, ara
model.
També és, ara és, a més a més, és multidisciplinar, que no només sí. Han de ser tecnòlegs o gent que estigui en ciències, al revés, ara molts humanistes, no?
No, clar, pensa que qualsevol producte informàtic que desenvolupes a dia d'avui, i així ho fem a Softcatalà i així es fa al món professional, comences és per quina és la necessitat de l'usuari,
clar.
Quin és el problema que jo vull resoldre. Anem a preguntar a l'usuari quins problemes té, com ho expressarem,
clar,
quina és
l'experiència
de l'usuari.
Mm-hmm.
I després, com ho farem tècnicament, arriba al final.
Clar,
però
clar.
Primer has de connectar amb l'usuari i això nosaltres és el que sempre hem intentat fer.
Quan poses softcatalà.org al sí. navegador, et surt la frase recursos i eines per viure i treballar en català.
Sí.
I surten quatre, no? El traductor, el corrector, una guia d'aparells en català i el catalanitzador.
Sí.
Que això podíem posar-ho en tota la societat, el sí. catalanitzador, que em fa gràcia aquest nom. D'aquests quatre, o sigui, què és el que la gent utilitza més? Teniu dades de... dades concretes de dir, jo crec sí. que el més conegut és el corrector, el traductor...
Llavors, les dades les publiquem cada any, el corrector és el que més es fa servir, no? I de fet el recomanen escoles, i fan tallers a escoles, etc. Llavors, el segon són el traductor, i després el catalanitzador i la guia de recull. Jo penso que són eines que tenen un patró d'ús molt diferent, no? O sigui, catalanitzar el teu ordinador o posar-lo en català és una cosa que fas una vegada, mentre que corregir un text és una cosa que fas múltiples vegades clar. Durant un dia. No? Llavors, l'ús que tenen els patrons d'ús són molt diferents. No? Llavors, nosaltres, per exemple, diem tenim un quart de milió de catalanitzacions, però aquest quart de milió, que si ho compares amb el corrector, és molt petit, és molt important, perquè són gent que viuen plenament en català dintre el ment del que és el seu ordinador. No?
Escolta, Jordi, potser hi ha algú que ara mateix ha dit catalanitzador, això què és? No? Perquè sí. és veritat que el primer cop que sents el nom i dius, ah... hi ha un botó que fas així al mòbil i ja és tot en català? No sé si és ben bé així, però expliquem una mica. La gent que ara estigui escoltant i vulgui posar el catalanitzador a l'ordinador o al mòbil, com sí. ho han de fer?
Sí, bàsicament nosaltres tenim un programa que funciona, que està pensat per ordinadors d'escriptori, que funciona per Windows i per macOS, que bàsicament tu te'l baixes, l'executes una vegada, analitza el teu ordinador, determina quins programes tens instal·lats i llavors escolleix els paquets d'idioma necessari perquè tu puguis treballar en català.
És com una guia per poder anar-ho catalanitzant tot, no?
Ho fa automàtic.
Ho fa automàtic.
Clar, ell mira tot el que tens instal·lat i determina, doncs tens l'Office, no? Si tens Windows, tens l'Adobe, tens el propi Windows, tens potser Skype, llavors tots aquests programes que existeixen paquets per catalanitzar-lo o s'han de fer canvis a les configuracions, doncs te'ls fa. Una de les coses que també et fa, a més ho pots escollir, quan comences el procés et dona tot a escollir, per de fet t'està tot marcat, però si vols alguna cosa que no te la faci, digues, escolta, jo és que l'Adobe el faig servir per feina i he de fer captures de pantalla i he de treballar en anglès, també s'entén. No?
Clar.
Llavors, ho donem tot, sempre li donem a l'usuari el poder d'escollir el que vol
que modifiquem. Que sapigueu que tot això que ell explica, si aneu a softcatalà.org, està... Sí. Ho feu, expliqueu sí. molt bé, vull dir que hi ha els enllaços i tot plegat. Sí. No? Això seria per ordinador. Clar, amb el mòbil tinc diversos dubtes, no? Perquè, clar, si alguna de les funcions no existeix en català del mòbil, aleshores has de conviure català-anglès, no? O sigui, marginem el castellà directament.
Llavors, això té que veure molt en com estan els sistemes operatius i l'experiència d'usuari és molt diferent d'iOS i Android, no? Tot això ha millorat moltíssim. Vull posar un problema que existia abans, molt enllaçat amb el que això dius, és la gent deia, escolta, si jo em poso el mòbil en català, llavors si una aplicació no és en català, llavors què en sortirà? En anglès, no? I perquè hi ha gent que no parla anglès i que potser vol treballar, que la seva prioritat és català i després potser el castellà, que és la segona llengua sí. que entén més. Llavors, tots els sistemes operatius moderns mòbils a dia d'avui deixen definir una llengua primària i una llengua secundària, inclús a nivell d'aplicació, el qual està molt bé, i tu dius, escolta, jo vull treballar en aquesta llengua i en el meu cas, jo, per exemple, jo tinc el català i l'anglès, no? Pot haver-hi altra gent que tingui altra combinació. Llavors, avui en dia, els sistemes operatius moderns de telèfons mòbils ja tenen molta configurabilitat amb això. La majoria de funcionalitat que pots trobar amb un telèfon mòbil avui en dia existeix en català, no? Tant a nivell de traducció com a nivell de transcripció, i queden molt poques funcionalitats que no, a nivell de correcció, queden molt poques funcionalitats que no estiguin en català, I avui en dia pots definir quin és el...
I perquè quedi clar, no has d'anar fent cada cosa en català amb el catalanitzador, sinó que, de fet, has de tenir el mòbil configurat en català, no?
Sí.
L'aparell en si, quina és la diferència? Explica una mica.
Ja, llavors, jo volia explicar que el catalanitzador és per ordinadors d'escriptoris, no? Ordinadors Windows i ordinadors macOS. Amb el tema dels mòbils funciona diferent i tenim una guia que t'explica els passos que ha de fer. El que és molt interessant és que aquestes guies al principi eren complicades, havies de seguir molts passos, moltes passes, i amb els anys els fabricants ho han anat fent més fàcil. No? Avui en dia, quan compres un Android nou, quan l'instal·les, el primer que et preguntes és en quina llengua vols treballar. Llavors, si ja escolleixes el català, ja vas bé. Perquè llavors ja tot es configura en català. Vull dir que tot això ha millorat molt. I a dia d'avui les guies són bastant simples. Bàsicament et dius, has d'anar a configuració, escollir la llengua i hi ha un parell de coses que potser has de fer.
I si, per exemple, algú ara ho està escoltant i no ho ha fet en el primer moment quan ho va comprar, anar a buscar i configurar-te el mòbil en català a l'aparell en si és molt intuïtiu, no?
Sí, trigues menys de 5 minuts. Bàsicament el que has de canviar és la configuració de la llengua de l'aparell. Nosaltres tenim uns tutorials, si vas a Softcatalà i busques els tutorials, tenim uns tutorials que expliquen com fer-ho pas a pas i com he explicat, al principi hi havia molts passos i amb els anys s'han anat reduint. El qual és bona cosa, no? que els usuaris puguin treballar.
Clar, una altra de les coses importants, jo sempre ho dic, però potser ara tu que ets l'especialista, si ho estic dient bé, jo sempre aposto, quan la gent està navegant i va a una pàgina web, si és català i veu que hi ha l'opció en català, que cliqui, ho vull veure en català, perquè clar, així ens compten d'alguna manera, perquè si dius, si no cliques al català, al final trobaran aquella versió. No sé si... O no llavors, cal, o sí, no sé què dieu.
Jo, a veure, escolta, si jo et dic el que jo penso, llavors estem en el món de les dades massives o el big data, no, que diuen en anglès, llavors... és molt important ser-hi i aparèixer i fer-ho servir. Jo crec que quan a mi em pregunten jo què puc fer pel català, no? Dir, el primer és fer-lo servir, no? És el mateix consell
que
et donen... El mateix consell que et donen fora del món tecnològic, en el món tecnològic sí, també s'aplica, sí. No? Llavors, si tu ja el fas servir, automàticament ja comptes amb moltes estadístiques. Llavors, és molt difícil de dir quin impacte té això, no? Perquè, clar, si tu... Cada web, no?, té una empresa darrere que pren les decisions d'una forma diferent, no? Quan tu vas... A Microsoft, ells saben els paquets d'idioma que s'han instal·lat per cada llengua, també ho saben la gent d'Adobe. Llavors, sí que indica, el sentit comú indica que algunes d'aquestes empreses definitivament han d'utilitzar aquestes dades per prendre decisions. No? Llavors, nosaltres el que recomanem és, primer, sempre tenir els navegadors configurats en català. Si fas servir el catalanitzador, tu fa per defecte en tots els navegadors. Això què vol dir? Que tu quan navegues per internet... A les webs que són multilingües i que estan ben fetes, que no són totes, quan es connecta el teu navegador...
I ja t'escull el català.
Sí, perquè diu, escolta, la meva llengua preferent és aquesta, escull, i hi ha moltes webs que ja t'ho fan. Hi ha altres webs que no estan tan ben fetes i llavors has d'anar a un selector i escollir-la i també és important, no?
Clar, això està molt bé perquè és veritat que al fons acabes podent estar fent moltes coses i vas veient el català tot arreu, que sí. Aquest és també el sentit, sí. No? De poder viure en català, tenir una vida digital en català. Quina és la, diríem, empresa tecnològica, la marca tecnològica que et fa més ràbia perquè, una pàgina web, tenim batalla amb TripAdvisor, per exemple, no? Però quina és la que et fa més ràbia perquè no hi ha manera en què... s'apuntin al català?
Doncs és una gran pregunta, perquè és que com no la faig servir, ara jo és que soc bastant de consum proactiu, no? Jo faig servir les coses, o sigui, cadascú té...
Clar, no fa servir el que no fa servir
català,
no?
Hi ha gent que, per exemple,
no?
Doncs, no menja carn i no fa servir productes càrnics i en la seva tipus de compra doncs, fa activisme. Jo faig activisme de fer servir...
Ets vegà lingüístic.
No, jo vull dir que jo les coses que hi crec hi consumeixo. Llavors, així no em ve cap al cap perquè jo em mou digitalment en català. TripAdvisor és un cas important, no? A part, hi ha hagut molestia de rons amb el tema dels comentaris, que ni tan sols et deixen expressar...
Ah, no pots comentar en català, o sigui, no publiquen si està en català.
Jo crec que en aquest cas és un cas una miqueta més greu, perquè una cosa és que tu diguis, escolta, jo no faré la web en català pels motius que siguin, d'acord, ho pots respectar, no ho pots respectar, però després que tu impedeixis que la gent s'expressi en la pròpia
llengua...
A la seva llengua... Ja és una miqueta més bèstia. Més quan, a dia d'avui, tot el tema aquest de les ressenyes, perquè la gent de TripAdvisor on ho bloqueixes el tema de les ressenyes, avui en dia tots els sistemes una mica sofisticats, clar. Tenen sistemes de traducció, no? Si tu vas a les ressenyes de Google, tant de les aplicacions com de Google Maps, totes integren la traducció i quan mires la ressenya te la tradueixen a la teva llengua.
Clar.
Vull dir que tot això jo veig com estan ancorats en un tema que la tecnologia ha fet possible que cadascú s'expressi en la seva llengua, com passa naturalment en tota la resta.
És que en el cas del TripAdvisor realment sembla que sigui politiqueig. O sigui, clar, perquè diu, si tecnològicament això ha de ser possible, no?
I a mi una frase que m'agrada molt és no atribueixis a la maldat allò que es pot atribuir a l'estupidesa humana, no?
Val.
Llavors, jo no estic segur, però jo per defecte sempre penso potser no en saben prou o ho van fer fa anys, no? Però jo penso bastant així.
El que està clar és que és veritat que el tema tecnològic cada vegada forma part més de les nostres vides. Hi ha grans empreses, no?, que són capçaleres del món, no?, podríem dir, fins i tot la geotecnologia, no?, que les grans marques que estan dominant el món. Llavors, ara sabem que podem viure en català. Tu creus que en un futur pròxim viurem en programari lliure o això serà ja més complicat? Perquè, clar, tots els que sou enginyers informàtics, la gent, els tecnòlegs, les tecnòlogues, o sigui, ho teniu molt per mà, no?, però de quina manera pot arribar? I també hi ha gent que fa servir també coses de programari lliure, no? Però així com que arribi al 100% de la població, no sé, tu creus que això passarà? Seria una oportunitat també, no?
Home, jo he escrit dos llibres d'això, llavors està bé.
Clar, per això et faig la pregunta.
A veure, jo et dic el que jo penso i el que crec que passarà. Jo crec que el que hauria de passar, jo crec que al final les empreses han de tenir la llibertat de fer el programari en les llicències que vulguin, com vulguin. No és un ent privat i ells decideixen com ho volen comercialitzar i com fer quartos i fer la seva inversió. Jo el que crec que aquí és molt important és que dintre del sector públic s'entengui que si tu fas una inversió pública amb diners públics, lo lògic és que el codi i allò i les dades fossin públiques, no? Jo crec que hi ha un moviment molt important de dades obertes que ja ha sigut assumit pel sector públic, va ser l'Ajuntament de Barcelona, va ser la Generalitat.
Sí, de transparència també, sí.
S'associa exactament molt a transparència i jo crec que el següent pas natural seria de dir, escolta, si nosaltres fem una inversió en programari, que aquest programari fos lliure. El programari aquí que desenvolupem. De fet, hi ha una campanya europea de la Free Software Foundation Europe que es diu Public Code, Public Money, Public Code, no? O sigui, diners...
Clar, és que és una mica un contrasentit que les institucions públiques estiguin, o sigui, fent servir eines privades, no?
Aquí hi ha dos vessants. Allò que tu fas un curs... O sigui, aquell programari que tu crees com a entitat pública i després la que tu llicències. Si tu crees i fas una inversió i fas el típic programa de gestió de padrón, és lògic que allò sigui públic. Perquè a més sobre la finestra una cosa que en el futur pot arribar a passar i està passant a petita escala és que les administracions col·laborin. Per què han d'escriure el programa de gestió de l'aigua, el programa de gestió del patró, 150 vegades arreu del món? Escrivim-ne un que funcioni per tothom, que es pugui localitzar, que es pugui adaptar correctament i podem estalviar diners a tothom. No? Llavors jo crec que el primer pas és que comencin allò que creen el programari lliure, el segon és que siguin capaços de treballar en comunitat. Hi ha alguns petits exemples, però això és el que hauria de passar per mi en el futur. També tot el tema de dades obertes. I una altra cosa és allò que ells llicencien, no? Uh-huh. Allò que ells compren, no? Llavors jo crec que aquí és... Jo penso que l'administració pública ha de donar pas a allò públic, perquè el programari lliure al final jo crec que és molt important entendre, és al final les tecnologies són una cosa molt important a la societat i és el que han fet que la societat progressi en molt dels seus aspectes. Llavors hi ha una certa infraestructura bàsica que ha de ser pública. No? I, de fet, internet existeix perquè aquesta infraestructura existeix en forma de programari lliure i estàndards oberts. Llavors, el sector públic és el primer interessat en fer aquest tipus d'inversió. Llavors, el que després facin les empreses jo crec que depèn d'ells, no? O sigui, han de tenir la llibertat de fer els que consideren.
Ara m'estic imaginant intentar explicar a algú què és el programari lliure, no? Sí. Perquè és difícil. A vegades diem, com els que ens anem posant amb el tema tecnològic, diem, oh, no, clar, és que el tema de programació està lliure, tothom el pot tocar i tal, però és com una miqueta estrany, no? Per una persona que el que vol és que una eina molt intuitiva que li resolgui la vida. O sigui, el cas de WhatsApp és brutal, no? O sigui, el WhatsApp va fer que es venguessin aquí a l'estat espanyol un munt de mòbils per tothom perquè van entendre que no calia un llibre d'instruccions per saber com funciona WhatsApp, no? I aquesta potser és la clau de l'èxit del tema tecnològic, no? Això requereix molta inversió, per això.
Jo crec que aquí hi ha dues coses. Què han de fer les institucions públiques? Jo crec que han de apostar pel programari lliure i que és bo pel progrés de la societat que n'hi hagi programari lliure i que existeixi infraestructura pública. Una altra cosa és que, a més, aquest programari lliure, per ser atractiu per l'usuari, ha de ser competitiu en quant a funcionalitats, en quant a aspecte, etcètera. No? Avui en dia, per exemple, no? Si agafes l'exemple de les missatgeries instantànies, tens Signal, no? que és més segur,
Signal
que a part
és
el que fan servir tots els periodistes, sí, que tenen una preocupació, no, per temes, sí, de privadesa, sí, i seguretat personal, i està considerada la missatgeria més segura del món, bàsicament perquè es pot auditar el codi públicament, i a nivell de funcionalitat sí que és cert que no té tota la mateixa funcionalitat que potser té WhatsApp i Telegram, però que la gent entès el valor que donen, no? Uh-huh.
Es tracta d'escollir aquestes eines. Va, és el moment de parlar dels assistents de veu, perquè això sí que és veritat, que ens volem parlar amb els aparells en català, això és molt important. Softcatalà ha col·laborat en Mozilla, no?, per fer aquest corpus en català, que després també ha col·laborat per fer el projecte Aina. En quin moment estem d'això?
Sí, jo volia començar potser a posar les coses en context, no? Jo crec que amb el tema dels assistents de veu, donem un pas enrere, encara no s'han trobat els grans casos d'ús pels usuaris, no? Tens exemples com Amazon, on ha invertit més de 10.000 persones treballant en pressupostos molt grans, que de fet van retallar ara quan va haver-hi les retallades a informàtica aquest any, i encara no s'han trobat els grans casos d'ús, no? Els assistents de veus, jo crec que encara falta aquest clic d'entendre com poden ser útils. Al final la gent a casa seva els està fent servir per posar l'alarma, posar la música i poca cosa més, no?
I li pregunto l'hora, quina hora és?
Exacte, o la gent es vandalitza perquè els expliquen acudits i coses d'aquest estil. Llavors jo crec que encara queda un pas més per acabar de trobar-hi el potencial de que encara siguin més útils, no? La gent, per exemple, encara no pot tenir una conversa amb ell continuada, un diàleg on sigui capaç, per exemple, d'assessorar-te o aconsellar-te en temes. Llavors jo crec que els assistents d'avui hem de reconèixer que no s'han complert les expectatives que hi havia de l'útil que podrien ser, no? Que molta gent en tenim una casa, però l'ús que li donem, jo diria, és molt primari.
Bueno, deixa'm dir-te que per la tercera edat, sí, jo crec que, o sigui, que en lloc dels comandaments que no els entenen, que hagin de parlar una màquina, però també és veritat que ha de, sí, poder fer més coses.
No, i per suposat, eh? I tenen,
entenc, o sigui, el que vols dir, eh?
Sí, sí, i tenen utilitat, per exemple, dintre, per exemple, Amazon té l'Amazon Auto, no? Existeixen, sí, les versions automòbil que són més útils perquè la interfície de veu...
Però encara falta
veu,
una cosa per...
Encara ens falten, sí, jo crec, a trobar, sí, els grans casos d'ús, però el que estem veient ara és una primera generació que té uns casos d'ús bastant limitats, no?
Clar, i a més, ara penso, amb la irrupció del ChatGPT, de la manera, sí, que estem parlant amb la màquina i que estem entablant, que estem fent aquesta conversa, encara es veu més això que tu dius,
sí, de,
no?
Fet, ara el següent salt que n'hi ha, i Amazon ja ha començat, la gent d'Amazon ja ha començat, és en integrar els grans models de llengua massius amb els assistents perquè siguin capaços de tenir una conversa una miqueta més fluida, no? I això jo crec que ho acabarem veient aquest any. Amazon ja va dir que l'any que ve ho trauria, perdó, 2024, i acabarem veient uns assistents que permeten tenir unes converses una miqueta més fluides, no? Respecte a el que tu deies, no? L'altra cosa que jo també vull que s'entengui a nivell de context és que un assistent de veu és una peça de software i hardware extremadament complexa, no? Per exemple, Alexa té més de 34 models d'aprenentatge automàtic, no? Reconeixement de la veu, síntesi de la parla, resum, el model que permet netejar el silenci del final. O sigui, són peces de programari que tenen molta intel·ligència artificial i que són molt complexes, no? Llavors, quan tu parles de que, per exemple, el català hi sigui present a un Amazon o un Siri, s'ha de pensar que són sistemes molt complexos i que per aquestes empreses no és només que parli català, és tenen tota una xarxa de suport, tenen un suport comercial, tenen una documentació, o sigui, l'aposta perquè una llengua hi sigui no és només que tecnològicament hi sigui, ha d'haver-hi tot un interès comercial i suport si realment li vols donar un suport comercial com li estan donant les grans llengües. No? Això per posar a context. Llavors,
o sigui, els estàs defensant una mica els que encara no s'han posat les piles amb el català?
No, el que vull
dir-te... Que és una complicat.
El que vull dir-te és que vull que la gent entengui que pel fet de que, per exemple, tinguem avui en dia reconeixements de models de la parla en català, no, o de síntesis, no és suficient, i de fet, al final, aquestes empreses, l'altra cosa que és molt important és aquestes empreses, al final, tenen els seus propis criteris a l'hora de quins models fan servir. Ells tenen els seus propis models, tenen els seus criteris de quines dades fan servir, quins són els seus estàndards d'etiquetació i tot això. Llavors, ells han de fer una inversió. Sí que és cert que hi ha coses que es poden fer al sector públic i també des del voluntariat que baixen la barrera d'entrada, però no l'eliminen completament. Hi ha unes inversions molt fortes que s'han de fer. Llavors, contesto la pregunta. Com està el català?
No, però està molt bé tots aquests abuns que fas.
No, perquè... t'ho dic per posar-ho en context. Perquè
ho dius una persona que programa, i si nosaltres, sí, veiem el que podem fer servir, no? Sí. Però darrere hi ha una cosa,
pensa,
potent.
Per posar-te un exemple, els sistemes com, per exemple, Amazon o Siri, no? Amazon Alexa o Siri, tenen una cosa que es diuen knowledge graph, no? O sigui, o graph de coneixement, no? on aquell sistema, poden, a través de la teva pregunta, poden consultar un grafo de coneixement. Construir aquests grafos de coneixement, parts dels quals part és la Wikipedia, són processos complexos. Clar. Això s'ha de fer per llengües. Llavors, aquí hi ha molta feina. Llavors, com estem? Llavors, nosaltres, jo puc explicar una miqueta el que nosaltres hem fet. No? Nosaltres vam començar l'any 2019 de dir, escolta, com podem posar un petit gra de sorra per baixar la barrera d'entrada per totes aquelles persones o institucions o empreses que vulguin fer sistemes de reconeixement de la parla i assistents que ja són un cas d'ús més sofisticat. Llavors, en aquell moment nosaltres ja treballàvem molt amb Mozilla, nosaltres de fet vam néixer traduint el Netscape al català i ens va semblar molt natural donar un cop de mà a tot el tema de Common Voice. No? Llavors, nosaltres vam estar molts anys amb el Common Voice i l'objectiu d'aquest projecte que és bàsicament crear un corpus lliure de veus en català. Per què? Perquè amb els sistemes d'aprenentatge automàtic encara es fa servir molt l'aprenentatge automàtic Clar. Supervisat i el que necessites són grans volums de dades a partir dels quals aprengui
la màquina. Molta gent parlant, moltes màquina. Dades, molta parla
Llavors,
i
després,
diversa.
Jo diria que cap a 2021, no me'n recordo exactament, cap a 2021-22 va aparèixer el projecte Aina de la Generalitat i s'hi van sumar, el qual és fantàstic. De fet, és un projecte lliure. No? O sigui, això ho fa la Fundació Mozilla, ho fa per moltíssimes llengües. I llavors ells van fer una campanya forta de televisió i també...
I va ser que entrés més gent a fer aquestes
Exacte.
Veus i tot això.
I per última banda, també han participat últimament Òmnium i Plataforma. O sigui, ha sigut una cosa que tota la societat s'ha volcat, el qual mm-hmm. està molt bé, no? Però no és prou. No és prou i si tens interès et puc explicar per què no és prou.
No, espera't, però és que clar, no és prou, ja ho sabem que no és prou, però mira, sí. L'altre dia l'enginyer responsable de la IA de Microsoft, el català Jordi Ribas,
el conec, que viu als Estats Units. No?
Viu als Estats Units, viu a Redmond, ens deia que el pop-up de fet va ser el primer programa d'aquesta temporada que el vam poder entrevistar, jo he estat molt pesada amb ell perquè dic, jo vull saber què parla. I clar, em va donar com una bona notícia que m'agradaria que interpretessis. Diu que s'han adonat des de Microsoft que entrenant l'anglès en aquesta associació amb el ChatGPT també afavoreix el català. És a dir, jo sempre havia pensat que, clar, que es necessitaven com molta inversió, moltes paraules en català i tal, i ell deia això, que se n'adonen que amb el ChatGPT fent coses en anglès serveix per les altres llengües. Tu, com a programador, què penses d'això?
Bé, com a programador no tinc una opinió perquè aquests sistemes no són sistemes determinístics. No? Llavors, els informàtics treballen en sistemes determinístics. Aquests sistemes, al final, i això és molt important d'entendre, ChatGPT són sistemes que s'entrenen en un gran volum de dades que generen un model i aquell model llavors és capaç d'interactuar, però avui en dia, i això és una cosa que els que som informàtics, els que són científics de dades se senten més còmodes, però els que som informàtics ens sentim una mica incòmodes amb el fet de que no són capaços d'explicar com funcionen aquests sistemes o com arriben a aquestes conclusions. Llavors, jo que llegeixo molta ciència aplicada amb això, veus moltíssims papers científics, articles científics que parlen de nosaltres hipotetzem, nosaltres pensem, però no tenen una certesa de com funciona. Llavors, això que diu el Jordi Ribas, òbviament, és cert, no? La gent que està a la indústria i treballa amb això cada dia o a l'acadèmia tenen una clara. Llavors, el que passa en aquests sistemes és que els sistemes que són multilingües acaba havent-hi una transferència de coneixement entre les diferents llengües. No? I s'acaben equilibrant. Llavors, és un tema molt complex d'explicar per què succeeix i és un tema molt complex d'explicar perquè, a més, s'ha d'equilibrar. Quan tu entrenes aquest tipus de sistemes que són multilingües, han de tenir un equilibri del tipus de llengües que veuen.
Però bueno, ens hem de quedar amb el titular, és una bona notícia.
És una bona notícia, i sobretot és una bona notícia per les llengües que són molt minoritzades, perquè el català Clar. Encara està en una bona situació, però si, per exemple, mires totes les llengües que n'hi ha a l'Àfrica, a Austràlia, a tots aquests llocs, la seva digitalització és molt minsa i tenen una trajectòria complicada. No? Llavors, això són bones notícies per tothom. I, de fet, tant Google com Microsoft porten molts anys intentant arribar al miler de llengües, no? Per molts d'aquests sistemes, no? El qual ho trobo molt
positiu. I podem entendre, així com fent una mica en plan gag o supersimplificat tot això que m'ha explicat, que d'aquí a curt termini, i gràcies a aquesta acceleració que hi ha amb la IA generativa, amb un clic tot estarà al català, hi haurà moltes més coses que ara no tenim, per exemple, tecnològicament, o no és tan... Potser m'hi ha sigut massa positiva.
A veure, jo sóc positiu perquè cada vegada que tenim més tecnologies t'obre més possibilitats de fer coses. No? Jo crec que si mirem una miqueta l'AI generativa, que és una cosa que de fet neix a 2020, no? Tècnicament, Abans de la generativa, per exemple, una de les grans coses que aporta és el tema de la traducció. No? La traducció automàtica ja existia. La traducció automàtica neuronal comença el 2017 en Google. Llavors, aquestes eines de traducció automàtica que tenen una qualitat realment bona, en què després requereixin posició, ja existien i han tingut un impacte. No? L'impacte a dia d'avui és el cas que posaven abans, de que tu te'n vas a una ressenya, automàticament la pots traduir, i com a mínim, perquè ho entenguis, la majoria de casos funciona. No? Llavors, jo crec que aquest tipus de tecnologies ja existien. Jo crec que el que aporta la tecnologia generativa, sobretot en l'àmbit del text, perquè també hi ha imatges, hi ha àudios i altres camps...
Parlem del català.
En el cas del català i el text és la possibilitat de generar textos. No? Llavors, això sí que ho considero atractiu. No? La tasca de generar textos jo la considero atractiva i pot fer... Bueno, doncs, jo, per mi aquestes eines són eines que no reemplacen els humans en cap cas, són eines que... són capaços de fer-nos més eficients. No? La traducció automàtica neuronal no ha reemplaçat els humans, en la majoria de casos, que és una possedició. Llavors són eines que t'ajuden a ser més efectiu. Llavors jo crec que llavors baixen el cost de generar continguts, baixen el cost de totes aquestes coses, el que fan que llengües que són més monitzades, que tenen més parlants, que moltes vegades si has de fer un cas de negoci sigui més complicat, tu abarateixes.
Clar. No? Doncs escolta, Jordi Mas, ha estat molt interessant de Softcatalà. Diuen que hi ha gent que està en contra de que humanitzem els gossos. Jo crec que ara estem en el moment de no humanitzem tant el ChatGPT, no? La màquina, i donem-li això, diguem que és una eina, no?
Sí, jo crec que aquí...
Hi ha gent que està dient coses molt, molt humanes a una màquina, no?
Pensa que ha passat una cosa. Mira, va haver-hi un cas molt interessant. Va haver-hi un enginyer de Google que ell es va pensar que el model amb el que ell treballava tenia sentiments. Llavors, aquests sistemes...
Bueno, això és Her, no? Això és la pel·lícula, no?
Una però aquests sistemes el que passa és que són sistemes estadístics, al final, i poden generar exemples que són molt convincents. Inclús quan s'equivoquen són molt convincents. Clar. Llavors, has de tenir molt clar com funcionen i quines són les seves limitacions per entendre. El que estic veient és simplement una cosa que estadísticament és probable, però no és la certesa. No? Llavors, jo crec que és molt important entendre... Jo no els humanitzaria... No tenen capacitat de raonament, no tenen sentiments, no tenen res de tot això. Són grans sistemes estadístics molt útils, però s'han d'entendre molt bé les seves limitacions. No?
Clar. Si ens hem d'enamorar d'una cosa, enamorem-nos del català. Això sí.
Sí, no? Sembla una bona opció.
Bé, doncs acabem de parlar amb el Jordi Mas. De fet, tot això que estem parlant avui, doncs, últimament sentireu moltíssimes coses que hi anirà evolucionant i, per tant, ja veurem com acaba tot això. Però tornem a donar la pàgina web, softcatalà.org. Han fet 25 anys. Jo crec que una crida que li donin la Creu de Sant Jordi, que no entenc com no teniu la Creu de Sant Jordi, que donen tantes Creus de Sant Jordi i Softcatalà no la té.
No ho sé, no les otorgo jo. No, això pues, no t'ho puc contestar.
Per una Creu de Sant Jordi.
Li preguntar al ChatGPT, a veure què en pensa.
ChatGPT, va. Adéu-siau, fins
gràcies.
Aviat.
Adéu-siau.
I el capítol d'avui, bonus track. Anuncia aquí al pop-up que la plataforma Kahoot ben aviat serà en català i que l'aplicació Drops incorpora l'aprenentatge del català.
Hola, Frederic Cort.
Hola. Drops és un lloc de joc basat en llenguatge, una plataforma d'aprenentatge. Està disponible en iOS i Android i s'ha descarregat fins ara 40 milions de vegades amb més de 50 llengües diferents que pots aprendre. I som des de fa 7 anys. 30 persones hi treballen i ara formem part del grup Kahoot.
Com funciona Drops?
La manera de funcionar és que tenim un nombre diferent de modes de joc que s'assemblen molt fent un joc on interactues. Tu practiques en cadascun dels termes diferents que hi ha. Estem molt centrats en el vocabulari, en les diverses paraules de la llengua, com en el cas del català, i passes per 10 diferents tipus d'aprenentatges. Així que poden ser diverses eleccions, prova d'escolta, lectura, vertader o fals, i també tipus de llibreta. I després tenim molts tipus de gamificacions al seu voltant, tenim carrers, tenim assoliments, reptes, fites. Així que ens ho hem mirat bé els termes de com podem fer cada cosa això específicament pel català. Hem agafat diverses paraules que hem trobat, molt úniques del català, i amb l'ajuda del nostre traductor al català, vam agafar aquestes paraules úniques com impuls, sentit comú, prim, nosaltres i així successivament. Ara tenim 500 paraules més o menys i hem fet servir una veu d'artista que ens ha estat traduint tots aquests termes.
all of these terms. Traveling to Catalonia.
Viatjar a Catalunya, coneixent termes bàsics de vocabulari i veient la reacció de la gent quan tu dius aquestes paraules al lloc d'origen, és simplement únic. Imagina't parlar amb el teu telèfon i que el telèfon digui aquest vocabulari, no connectaràs de la mateixa manera.
Saying this vocabulary, you will not connect in the same way. So we have not seen a decline.
No hem vist disminució de descàrregues ni menys activitat en termes d'ús tampoc des que es va disparar l'ús de la IA. Se Kakajut s'està traduint a l'espanyol, això significa que hi haurà moltes més llengües aviat. Llengües europees, noves d'asiàtiques estan a punt d'arribar i us mantindré informats. Aprendre català és més fàcil que coreà per a mi, perquè si saps algunes paraules en espanyol, per exemple, la distància entre gràcies i gràcies no és enorme. Són semblants, tenen similituds. Puc llegir català i entenc alguns sons, entenc algunes lletres de la llengua, així que no puc dir moltes coses, però m'és més fàcil que la resta.
Easy is maybe a lot to say, but it's easier than others.
Okay, Frederic, thank you. Thank you very much.
Bye-bye.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.